El primer vol a Formentera. Tant si comences el dia com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí a IB3 Ràdio.
Bon dia, matiners. Bon dia, encara que sigui dilluns. Molt especialment perquè és dilluns. Avui és dilluns 15 de desembre. Com tens les coses, Cristina Ramon?
Bueno, com s'ha de tenir
today?
Un dilluns. With caffeine in my veins. And you?
Me too, with caffeine in my veins.
Only caffeine?
Only caffeine. Only caffeine and a crust croissant.
Jo crec que sa gent ja li està sangrant ses orelles.
Totalment. Si només fossin ses orelles. Molt bé, tenim ara en Pablo Morganti, que ja se m'ha queixat que l'he de presentar, que el divendres passat no el vaig
Pablo,
presentar.
T'estimam.
Pablo Morganti, t'estimam. De veres, no te'n vagis, és el nostre tècnic. En David Ventura, en Irene Roig Francolí i en Sergi Torres els tenim ja aquí escalfant a banda, a punt per entrar en el programa. Avui tenim la secció de videojoc Ready Player 3, que torna després d'unes quantes setmanes de descans. Parlarem de videojocs, és un tema així molt educatiu, la veritat.
Molt necessari.
Tenim els cantants sota la dutxa, les notícies del futur passat, moltíssimes coses, fins que siguin les 7 del matí i arriba la gent d'informatius matí i ens tirin...
Faci sa feina sèria.
No sa nostra. Exactament. Molt bé.
Practica el desperting amb IB3 Ràdio.
Avui, 15 de desembre, és un dia que ve carregadet. És Sant Valerià, Sant Urbert, que no Uber, allò és lo dels cotxes.
No, no.
Santa Cristiana, quasi.
T'has salvat per una...
Ja. Bueno, me podríeu fer mig regalo.
No. I tu convidar a mitja cervesa.
Tuixé. I també Santa Sílvia. Vaig a tirar endavant. Avui també és el dia de Zamenhof, en record del creador de S'Esperant, en Ludwig Zamenhof, de tota la vida. S'Esperant havia de ser l'idioma universal i, en efecte, encara està esperant... Bueno, aquest xiste és d'en Vicent, ¿vale? Jo només vull dir això. Mira, per on, també és el dia mundial de Sotaku.
Però què és un otaku? Us estareu preguntant, amics boomers i altres persones d'edat avançada o fins i tot decrèpita que escoltau aquest programa. Un otaku és un friqui del còmic i l'animació japonesos, així com de la cultura japonesa en general i, més darrerament, també de la cultura coreana, que s'expressa en fenòmens musicals com el K-pop. Ja, es diu K-pop, però m'han dit que digui...
Digues K-pop. Per favor.
El Dia Mundial de Sotaku no és una celebració oficial, però té molta més repercussió, sobretot en xarxes socials, que no algunes efemèrides, que sí que són oficials.
Però, bueno, no anem a escoltar el K-pop. Al contrari, anem als Estats Units, allà cap als anys 30 i 40 de segle XX, per escoltar la música de Glenn Miller.
Això és com el contrari del K-pop.
Sí, bastant. No crec que es pugui confondre.
No.
Tal dia com avui, un 15 de desembre, però de 1944, va desaparèixer amb el seu avió mentre sobrevolava el Canal de la Manxa, en Glenn Miller, músic nord-americà de Big Band, director d'una orquestra mítica de cera de swing. Glenn Miller és l'home que va definir com ha de sonar una Big Band de jazz fins als nostres dies. En només 4 anys, en Glenn Miller va registrar 16 números i 69 èxits entre els 10 primers llocs de ses llistes. Més que en Elvis. Mentre viatjava per entretenir ses tropes dels Estats Units durant sa Segona Guerra Mundial, sabia on viatjava, va desaparèixer.
Vaja.
Aquesta cançó es diu In the Mood. Estau, però, d'humor per sa previsió dels temps.
Avui tindrem nevolats amb alguna pluja i ruixades que poden anar acompanyades de fang. Temperatures amb pocs canvis, es vent serà de fluix a moderat del sud-est, que girarà a partir del migdia a sud i sud-oest. Temperatures a Palma, 11 de mínima, 18 de màxima. En el cas de les Pitiuses, a l'aeroport, la previsió, a l'aeroport d'Eivissa, òbviament, l'aeroport, la mínima és de 10, prevista 18 de màxima. I en el cas de Menorca, en Ciutadella, 12 de mínima, 19 de màxima, a Maó, 11 de mínima, 18 de màxima.
Estàs escoltant El primer vol a Formentera. Cantant sota la dutxa.
Arriba el moment de cantar sota la dutxa. Sabem que és el moment que esperaves íntimament. Potser no ho reconeixeràs, que cantes sota la dutxa i fins i tot de vegades fora de sa dutxa. Però en qualsevol cas, si et feia vergonyeta d'alguna manera, nosaltres et proporcionam en un dilluns com avui una excusa perquè cantis lliurement sota la dutxa amb sa música que poses nostre company David Ventura. David, bon dia.
Bon dia, avui és dilluns i aquí arriba el meu petit recordatori per al senyor Roberto Iniesta, que ens va deixar fa uns dies als 63 anys d'edat. I s'ha de dir que encara va durar i que quina vida més ben viscuda. Fa 5 anys vaig estar a Plasencia, la ciutat que el va veure néixer, i tothom, tots els cambrers, tota la gent que coneixies, a totes les converses, tothom parlava d'en Robert i t'explicava anècdotes, que si van anar a la mateixa escola, que si aquell va compartir aula, que si van estar en el seu primer concert, i tot d'anècdotes i històries apòcrifes, perquè Vicent, així és com es construeixen els mites. Pocs grups i pocs artistes han significat tant i han trasbalsat l'ànima dels seus oients com en el cas del Robert, i la seva pèrdua ha suposat una mena de dol generacional que possiblement mai més es tornarà a repetir. Recordem a Robe, els de la primeríssima època, amb l'LP de debut d'Extremoduro, l'any 89, es deia Rock Transgressivo, amb un tema que parla del mateix que va parlar en Robe durant tota la seva vida, que és de l'amor, el desig i de tots els desastres que comporten. Això es diu Amor Castuo.
Practica el desperting amb IB3 Ràdio.
In this game, the object is for you to kill everything coming at you and to avoid being killed.
And you will die.
Ready, player, 3.
A parlar de videojocs en aquesta hora del matí, recuperant després d'una mesada, perquè en Pablo Morganti ha estat de vacacions, recuperam a la secció de videojocs. Pot ser la secció més viciosa d'aquest programa, encara que és un programa que s'ha de dir que en general no rebutjam el vici, tampoc.
No. Sergi... Que anava a dir, Vicent, bon dia.
Bon dia, Sergi Torres,
no
com estàs?
No sé si és la secció més viciosa, però sí, ens quedem més viciosos.
Sí, jo crec que sí. Pablo Morganti, estaries...
Bon dia. Crec que si tinguéssim una secció de consultori sexual, sí, no seria tan viciosa com aquesta
molt bé
secció.
Anem amb la pregunta que tothom està esperant. Ja heu fet la salsa a casa? No, que es noti que...
Parlant de vicis, no? Parlant de vicis.
Que es noti que estava a Eivissa. Molt bé, Sergi Torres, van ser Game Awards setmana passada,
sí,
dijous o divendres, però no en parlarem.
La matinada des dijous.
No, perquè ho deixem per...
Setmana que ve,
tranquil·lament.
Segurament tanguem per fer diversos programes, eh?
Molt bé, perfecte. Fins a acabar l'any, o començar l'altre.
El que vulgueu comentar.
I de què parlem avui?
Pues jo, una cosa, notícia que se'm va quedar en el tinter quan vàrem entrar en aquest període vacacional, no voluntari per la meva part, i tampoc compartit, perquè jo seguia treballant, no com altres. I tu tampoc, Vicent,
no,
també.
No, perdona, vull dir...
No, en Pablo, només en Pablo.
No tinc res treballant. A dir.
Pues va haver una notícia molt important, que és que Steam, que ja hem parlat mil vegades de Valve, que és la companyia que hi ha darrere Steam, que és la plataforma per antonomàcia dels ordenadors,
sí,
entrarà en la guerra de consoles amb una nova consola, la Steam Machine.
This was a triumph. I'm making a note here. Huge success. It's hard to overstate my satisfaction.
Quina cançó és aquesta?
Això són els crèdits de Portal, que va ser el joc aquest de puzzles en primera persona, que jugaves en portals i enviaves un cubo per intentar fer...
I és un èxit, Steam, això.
Això va ser un joc revelació. Va
sí,
ser...
un joc de puzzles totalment revolucionari.
Steam
sí.
Machine, es pareix una mica a Teen Machine, que és un grup que va formar David Bowie en els 90, que literalment crec que vol dir la màquina de s'estafa o alguna cosa així. Teen Machine.
Team?
Pues espero que no, ho sigui.
Teen.
Pues jo, sincerament, espero que no...
Teen és
ojalata.
Llauna, no? Ojalata, sí, correcte. Jo espero que això no sigui una profecia, Vicent, perquè jo confio en aquesta consola, que realment no és una consola, però, bueno, deixem Steam Machine pel final de lo que és aquesta secció de lo que jo contaré, perquè no només va ser Steam Machine, també varen parlar, o Machine, diguem-li com vulguem, varen parlar també de Steam Frame, que és un visor de realitat virtual, varen parlar també de Steam Controller, que és un comandament, un mando,
i que pots controlar Sting perquè canti.
Sí.
I... Roxanne!
Exacte.
No, no. Com es nota que veniu de vacacions? Com menys tu,
Pablo? Jo
no faig vacacions fins a l'agost.
És autònom, tio.
I també es va mencionar Steam Deck, que, com ja sabeu, és la consola portàtil que ja porta un parell d'anys en el mercat, però imminentment acabarà arribant Steam Deck 2, que vendrà a ser la millor versió de la consola. Amb noves especificacions adaptades en els temps moderns. Però, bueno, d'aquesta no en van parlar gaire. Començant amb Steam Frame, que, com dèiem, és un visor de realitat virtual, que el que és bo d'aquest visor és que és híbrid. És a dir, pots executar jocs de forma autònoma, o sigui, que és realment com també ve ser un PC, entre cometes, encara que sigui... No és un PC en ús de que sigui que el pugues connectar a tal, sinó que té una RAM, té una CPU, té una GPU, i directament, de forma autònoma, tu pots projectar realitat virtual en ses lentes que venen en su visor, sense necessitat de connectar-lo a ningun dispositiu.
Mm-hmm. Vale? Però serà limitadet, no? Serà com jocs molt arcade, a lo millor, o no?
Depèn del joc, però, bueno, és, si no m'equivoc, té 16 gigas de RAM i té una CPU potent.
Clar, és com un mòbil potent, no? A lo millor,
sí,
com un... Sí.
I, a part, en ser híbrid, també ho podràs connectar i a qualsevol altre dispositiu, un ordenador, un
clar,
smartphone...
Clar, la teva compte de Steam, probablement, no?
Sí, tot anirà per estar al final, tot està fet per l'ecosistema de Steam.
Clar.
Després, seguidament, tenim Steam Controller, que és el mando per a dominar-nos a tots, no?
Sí.
Serà compatible en qualsevol dispositiu que sigui compatible, valga la redundància, amb Steam, o això va ser Windows, Mac, Linux, qualsevol PC, però també amb tablets i smartphones. Molt inspirat en su mando de Xbox, comptarà amb totes les característiques que podem esperar d'un mando modern. Vibració òptica HD, control per moviment amb giroscòpic, sticks magnètics analògics, trackpads com es DualSense, que va ser com un sensor que tu pots manejar com si fos un mòbil.
Sí, m'interessa analitzar un poc el tema, més que no sabrà... O sigui, això està clar, i ens falta parlar de l'Steam Machine, pròpiament dit.
Sí, que és el plató...
Quina és viabilitat d'èxit li veus en això?
Uf, és complicat, perquè això ja ha fracassat tantes. O sigui, ja hem vist diversos intents.
Lo de les ulleres de realitat virtual...
No acaba d'entrar.
Jo no acabo de veure... O sigui... jo...
Perquè no les tens.
No, però sempre que he provat algunes d'algun col·lega o tal, sempre et mereixes, tio. Jo no sé com aconseguir... Per això et deia això, que potser m'he colat i no era d'això.
Que,
però...
que estaves fumant en aquell moment.
No, encara res.
Era aquella època.
Em passa després, saps? Però, okay. Però sí, me'n recordo de... No sé, si jugues a un joc així... Qualsevol cosa, tio, no sé.
En teoria ha millorat molt. Jo tinc una experiència bastant limitada. M'ho van prestar un casc de realitat virtual de Split 4 i vaig jugar en el Resident Evil 7. I les primeres sessions sí que m'ho passava malament.
Sí.
Però quan t'adaptes, que és la segona o tercera sessió... És molt guai, és molt immersiu, és una passada. És
sí, no, sí, està guai. Sí,
vale, anem
està guai, el... però no sé, és com que et desorienta una mica, saps?
És qüestió d'acostumar-se.
Segurament, sí.
Anem fent el Lodge. Steam Machine, anem a ella, que vale, tenim poquet temps.
Sí, per finalitzar, més tema d'esmando, sempre molt ràpid, hi ha una mateixa data i preu de llançament que Steam, que és la realitat virtual, no ho sabem.
I esmando sí que pot funcionar, perquè és un mando.
Sí, jo esmando que es convertirà en un mando universal, depenent del preu, sí, esmando universal de PC.
Sí, vale? Jo crec que sí.
Clar.
I en darrer lloc, anem a parlar de Splatfor, que ve de Steam Machine, que... Alerta, no és una consola com a tal, és un PC consolitzat. ¿Vale? Això, què significa això? Que al final les tripes de l'aparato són les d'un PC.
Un ordinador consolitzat, exacte, transformat en consola, perquè ens entenguem.
Sí, en consola que no...
Perquè això de consolitzar... No
ha sonat malament, no?
Sí, en el diccionari encara no surt, segur. No vol dir que no hi arribi a sortir, però... Ja,
jo pensava en una altra cosa, en sa forma no, i tal. No. Però, bueno, com a consola, en el sentit de que, claro, té un sistema operatiu que és Steam OS, que està dedicat per que tu juguis a Steam. O sigui, perquè te llanci directament a
sí,
el que és...
És el que té la Steam Deck.
Exacte.
També. Sí, sí.
Que està fet per tenir la major integració amb Steam, la millor optimització, etc. Però com no deixa de ser un PC, tu pots en qualsevol moment modificar i canviar, ficar-li un altre sistema operatiu, que pot ser Windows,
el Windows,
pot ser Linux,
per exemple. Sí,
i qualsevol clar. Tipus d'aplicacions. No deixa de ser un ordenador.
Clar.
Però què passa? Que al final és una alternativa que jo, personalment, com ja no existeixen els exclusius, no deixaré de repetir que pens... que no, cada volta tenen menys sentit les consoles com a tal, perquè al final tu te compraves la Nintendo per jugar a Mario, la Play per jugar a God of War.
Clar, si tothom té tot, què més dona?
Quin és el camí? Pues el PC. Pot ser una opció.
O una consola genèrica. No?
Exacte.
Com pot ser un PC, també.
Que s'hi deia una mica en la direcció s'acaba a Xbox, que diu, sí, todo es una Xbox, que és la campanya sí. publicitària.
Sí, sí, sí.
Pues, però jo en aquest sentit només entenc ara per ara l'estratègia de Nintendo, ¿vale? De lo que són les consoles principals. Però tornant a Steam Machine, pues, com a potència, perquè vos fesca una idea, vendria a estar entre la Xbox Series S, que és la més fluixeta dels dos, i la Play 5. El problema serà bastant més a la Play 5. El que en ser un PC serà més car, quan no han confirmat preu, però sí que han adelantat que serà més car que una Play 5 o una Xbox Series X. És a dir, mínim 600 euros. Jo crec que estirà entre els 800 i els 1.000 euros, aproximadament.
No,
pens.
No és tampoc tan car.
Hombre, joder, Vicent, si no et pareix car...
No és tan car per ser un PC. Si pot funcionar com a PC...
Ja, però originalment no ve muntat com a PC. Ve muntat com a PC consolidat. Sí, dir, ja. En teoria, però només per jugar. Que tu pots editar i tal, però en teoria és una consola. Ja veurem què passa. Jo tinc molta curiositat i en sabrem més a principis de l'any que ve.
Molt bé, no tenim gaire temps. Anem amb els videojocs que ja pots jugar. Que anem amb un Terminator?
Sí, sí, sí.
Encara?
Tornem als 80.
Tornem als 80,
sí, sí. Anem a un joc que hauria d'haver sortit quan va sortir Terminator 2. Però venga, surt ara, perquè la vida és així. Vale. I es diu Terminator 2D, no 2, Terminator 2D, o sigui, dos dimensions, No Fate. Bé, amb una música així bastant intensa, no? Bastant... I que recorda a la pel·lícula.
Un homenatge,
està...
sí.
Sí, està basada, és un remix. És aquest videojoc molt retro, en dos dimensions, com dèiem, i de desplaçament lateral, o sigui, podem pensar en jocs com Contra, podem pensar en sí. jocs com Metal Slug, aquestes coses, que ens portarà la història de la segona pel·li de Terminator. Estem parlant d'un joc...
És la millor.
És la millor, sí, la veritat és que sí. D'un joc retro en tots els sentits, amb un estil que evoca les recreatives dels 90 i una pel·li que ho va petar en la mateixa dècada. La història ens farà viure escenes icòniques de la pel·li, però també agregarà noves trames i escenaris, sobretot al futur.
2D, eh?
Sí. Sí, 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 és de desplaçament lateral 2D, dispars, salts, aquestes sí, sí, coses, sí, sí. Sí, molt, molt retro i pixel art. Sí, sí, sí. I disposa de múltiples finals. Així, o sigui, en línia de les coses de viatges en el temps clar. I canviar les coses, pues està molt bé, molt ben parit, això. La història, per a qui no la conegui, que hagi, no sé, visquet davall una roca, és la següent. En el futur, les màquines s'han rebel·lat contra la humanitat, liderades per una intel·ligència artificial anomenada Skynet. John Connor, fill de Sarah Connor, que te persigue el cíborg, és el líder de la resistència humana i la peça clau per derrotar definitivament els Homo sapiens, però és impossible de trobar. Este John Connor és com Wally, ¿vale?
Serà Connor que està dolenta a la sèrie Stranger Things, a la darrera temporada.
Oh, sí?
Ah, no l'he vist.
No, encara no. Gràcies per spoiler.
Clar, jo la vaig dir...
Linda Hamilton.
Clar, sí, és actriu Linda Hamilton, però jo vaig Sarah Connor, clar, no puc evitar-ho.
Quina edat té, aquesta dona? Deu tenir 70 o 80, no?
60, 70.
60, segur.
Jo crec que té, sí, més o més...
Està molt bé, eh? Sí. Fa molt bé el paper, però jo què voleu que es digui, jo vaig Sarah Connor.
Ja, yeah, inevitable.
Inevitable. Mm. Bé, perdona'm, eh? Perdona...
No.
Ser spoiler, però aquí
vamos a saco. Aquí a saco, no l'has visto. Pues... Bé, Skynet, que és la IA dolenta, seria com ChatGPT, però molt més dolenta encara, utilitzarà els viatges en el temps per eliminar a John Connor, primer tractant de matar a la seva mare abans de que neixi.
Sarah Connor,
la seva mare, te persigue el cíborg, i després intentant eliminar-lo d'adolescent en la segona peli, donant-li, no sé, molts de deberes.
Sí.
Així ens mourem entre...
No
sé què farà. Així ens mourem entre el present, amb Sarah, en el joc, amb Sarah Connor i un Terminator convertit, que és el Terminator T-800, que és Arnold Schwarzenegger,
sí,
com diu la meva mare, en Schwarzenegger.
En Schwarzenegger.
En Schwarzenegger.
No.
I el futur, on serem el líder de la resistència i executarem missions claus per aquesta. Aquesta és la part, diguem, de que el joc s'ha, diguem, inventat d'alguna manera, ¿vale? Que és com contingut agregat a la història.
No falta gaire perquè sigui basat en una història real, això, eh?
No, clar, anem cap a aquesta direcció.
Completament.
I bé, l'objectiu final serà derrotar a l'impecable T-1000, que era aquell Terminator líquid, sí, que era com, però muérete, sí, no te muere.
Quina passada.
És un dels millors malvats,
sí,
de la història,
sí,
de cine, segur.
Sí. I té unes escenes mítiques quan corre així, sí, davant del
cotxe. S'escena de llet. S'escena descartó de llet amb sa mare.
Ah, sí, que bo.
Tu madre està muerta.
Tinc que tornar a veure aquestes pel·lis. Bé, mentre ens mourem per espais en dues dimensions, en desplaçament lateral, disparant, saltant, esquivant i derrotant tota mena d'ingenis mecànics i bosses, clar, amb una música que reimagina la banda sonora original, com hem escoltat al principi.
Molt bé. Bosses són caps, en anglès, eh? Vull dir, de boss.
No, sí, un boss. Jo no puc dir un cap, no puc dir un cap final, em sap mal, Vicent.
No, està bé dir-ho en anglès,
final,
però...
Te compro un jefe final o un boss final.
Tu dius bosses en català i són bosses.
Clar,
de,
són bosses.
Bosses de supermercat.
Playa d'embós.
Playa d'embós.
Platja d'embossa. Molt bé, i anem amb una de skate.
I anem a una proposta molt raruna que m'ha agradat molt, que es diu Skate Story. La música és un canvi total, eh?
Skate Story 2.
No, perdó, el 2 Immaculat.
Ah.
Skate Story. Skate Story 1. El 2 no ha sortit encara.
D'acord.
Sí, m'ha semaculat no sé com. I bé, és una interessant proposta, que és un joc de skate, evidentment, on, sí, ens fartarem a fer salts, trucs i virgueries.
No, no és el primer joc de skate. N'hi ha un de molt famós, com es deia?
Tony Hawk. Tony Hawk's Pro Skating.
I és Skate, que es deia Skate Apple, també.
I un que es deia Skate, però aquest és diferent. Per què? Perquè fins a aquí tot igual. Però... La trama. Serem un dimoni de cristall al que Satan ha donat un skate i una missió. Arribar a la lluna per aconseguir la llibertat. Què passa? Què ha passat? Què ha passat aquí? O sigui, parlant de viatges en el temps i de màquines no passa res. Però parlant d'un dimoni de cristall... Que...
Amb un skate, cabrón.
Amb un skate.
Sí, no,
com te queda, xaval?
És que és un joc ben psicodèlic.
Podem tancar aquí, no?
Sí, vinga, a veure, fins dilluns. És un joc molt psicodèlic des de la música, composta per un artista neoyorquí així una mica obscuret, que es diu Blood Cultures. I ens mourem per els nous nivells de l'inframont, que combina paratges impossibles amb il·luminació i formes alienígenes amb condemnats, dimonis i coses així, no? Haurem de derrotar aquests dimonis amb velocitat i perícia en la taula, perquè ser més guai que ells és la manera de derrotar-los. I podrem conversar amb alguns condemnats i salvar-los de la misèria eterna. Té una mica de... Saps, bro? És una mica així com de filosofia rara, no?
Sí.
El nostre dimoni té una constitució pues, totalment incompatible amb aquest esport, ja que, escolta, està fet de cristall. O sigui, si estàs fet de cristall, potser no et dediquis a...
No.
A patinar.
No.
Perquè cauràs, perquè qualsevol xoc o caiguda et fa rompre't en mil pedaços, que és el que passa, no?
Sí.
O sigui, has d'executar els trucs de manera perfecta sempre. Cosa que probablement el diable disfruta molt, aquesta ironia de, mira, te doy esto, et dono això perquè vagis fins a la lluna i no et caiguis, eh? Vendrem la nostra ànima per comprar noves tables i personalitzar-les. Tindrem, clar, no tens monedes, tens la teva ànima.
Clar.
Tindrem més de 70 trucs diferents per executar, que anirem desbloquejant i completant desafiaments i derrotant dimonis amb la nostra molitud, que és un terme que m'he inventat per expressar el nivell de guai d'una acció.
Aha.
Quanta molitud té, vale?
Yeah.
Mola molt o poc?
Ja. Molitud de mola.
Sí.
Coolness.
Nivell de molitud. Nivell de molitud. De l'1 al 10, aquest un 10. Un joc més rar que una pel·li de David Lynch, però bastant més fàcil d'entendre.
Molt bé, perfecte. Sí, tens raó. Perquè hi ha alguna que encara estic allí...
Ja, encara dius...
Em va servir el d'altra vez.
Sí.
No tenim més temps. El Lots, Pablo Morganti, moltes gràcies.
Gràcies.
Ben tornats.
Gràcies.
Sergi Torres. Gràcies.
Setmana que ve més.
Estàs escoltant El primer vol a Formentera.
Aquesta és australiana Kylie Minogue, que en va ser major èxit. Això ja té uns quants anyets, però és que la cançó és molt bona. Es diu Can't Get You Out of My Head. No et puc treure del meu cap. En això aspirar amb els locutors, que no els puguis treure de l'emissora. Fem una petita pausa, però tornem de seguida. No te'n vagis, eh?
Radios participació.
Fem un tèntol.
Ja tenim aquí la nostra senyoreta brioix i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa, 2 litres d'aigua per persona...
Ah, ja, de bé.
Un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de xapadina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar ses coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio.
Tèntol. Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
El primer vol a Formentera. Tant si comences el dia com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí a IB3 Ràdio. Esvedrà, no hi ha ovnis.
Molt bé, a la secció d'Esvedrà no hi ha ovnis, en aquest cas mos quedarem a les Balears, perquè ovnis no per aquí, però eclipsi sí, eh? L'eclipsi solar de 2025 ja comença a tenir efectes damunt altres, efectes turístics, Cristina.
Efectivament, sí, sí. I és que l'eclipsi solar de 2026 dispara l'ocupació hotelera a Sóller. El 80% dels llits ja estan reservats quan encara falten 8 mesos perquè es produeixi el fenomen astronòmic. Posam d'exemple Sóller, però això és una dinàmica que, per lo vist, passarà a Balears en general, sí, sí. I segurament mos esquiti també.
A Eivissa, que és on, sí, sí, que és on en feim aquest programa, també mos esquita.
També ho patirem, sí, sí, sí. Però, en concret, Sóller diu que ja té el 80% de l'ocupació hotelera confirmada per aquesta data, el 12 d'agost de 2026, per aquest turisme que ve a veure aquest eclipsi solar, que Espanya no veu des de 1912. Mm. Hotels de la Serra de Tramuntana acumulen peticions de reserva des de fa ja 3 anys, quan abans només tenien una antelació de 7 o 8 mesos per bodes, com a màxim. Vendrà gent en grups particulars i sobretot s'han interessat per lo vist americans, escandinaus, francesos i britànics. Bueno, britànics ja en teníem abans, sí, no es notarà tant la diferència. L'associació hotelera de Sóller ha comprat ja un centenar de gafes especials per veure l'eclipsi i diuen que ja estan avisant els clients perquè s'equipin amb el material necessari. A més, ja s'estan reunint amb ajuntaments i amb el Consell de Mallorca per implantar mesures de regulació del trànsit, perquè es liarà una mica parda. Els astrònoms situen el sector de Ponent de Mallorca com el punt més òptim per veure com el sol desapareixerà durant uns 2 minuts cap a les 8 de la tarda-nit del pròxim 12 d'agost de 2026.
Els astrònoms també podrien estar calladets.
Sí, a vegades no... A vegades no m'ho surt molt bé, sa cosa. Vull dir
igual ara mos faran partidari dels astròlegs.
Sí, quizás sí. Qui s'haurien pogut situar en clau òptim, doncs, no sé, a Andalusia.
A l'altra banda. O sigui, no, jo què sé, enmig de la mà.
Clar. No, que se'n van amb boats parties d'aquestes.
Molt bé.
En party boats, no sé ni com es diuen.
Alguna cosa més a dir sobre el tema?
Clar, ara anem a dir sa nostra, naltros, sa valuosa. I és que davant aquest enorme interès per eclipsis per part de turistes, li han preguntat en el xat GPT com us afectaran altres eclipsi de 2026 i concretament li han preguntat què provocarà abans l'eclipsi de 2026? La fi del món? O la fi de sa paciència i de ciutadans de ses Balears? Això és el que mos ha contestat.
Que contestar ChatGPT.
Mira, ChatGPT et pot agradar més o menys, però és supersimpàtic, perquè també sempre contesta en caretes felices.
Sí.
I contesta, m'ho ha dit això, diu, segurament se fi de sa paciència, i molt abans, i no és que va ser un smiley. Ai, és que és moníssim. Sí. I llavors concreta una mica més, diu, des del punt de vista científic, alerta amb ChatGPT, diu, probabilitat que l'eclipsi de 2026 provoqui la fi del món, essencialment 0%. Jo m'hauria agradat 1%, per lo menys. I llavors diu, probabilitat que un eclipsi coincideixi amb queixes, embuts, trànsit, preus inflats o qualsevol altre motiu perquè la ciutadania de ses illes perdi sa paciència, pràcticament del 100%, perquè això sí que té mecanismes físics i sociològics ben establerts.
És que xondo, ChatGPT.
I és una mica irònic, i m'ho està vacil·lant realment. Un poc, no? I diu, així que podem concloure amb tota rigorositat científica disponible, i una mica pedant també és, diu, l'eclipsi de 2026 no acabarà amb el món, però potser acabarà amb la paciència d'algú que intenti aparcar a Palma aquell dia.
Molt
tota
bé.
Sa raó.
Té tota sa raó.
Sí. Welcome to Mallorca,
wonderful sky. Everybody wanna be a part. Estàs escoltant el primer vol a Formentera. No m'ho puc creure.
Molt bé, tenim ja per aquí en Irene Roig Francolí. Avui amb ella anirem a Nova Zelanda, em pareix. Irene, molt lluny, em vols portar?
Aprendre pas cul!
Aprendre a passar gallia, ses antípodes. Vinga, endavant amb el titular, per favor. Això és la secció de notícies increïbles, per cert. Endavant, Irene, tira-li.
El titular d'avui diu... Recuperen a Nova Zelanda una arracada robada de Fabergé valorada en 18.000 euros.
Ah, que bé, està bé, no? Que la recuperin.
Sí, clar. Tu llegeixes el titular i pot parèixer pues, una operació policial satisfactòria, tranquil·leta.
Sí, no?
Era una arracada que, a més, s'ha dit 18.000 euros. Una, no és parell d'arracades, una, singular, 18.000 euros. Era una arracada d'or de 18 quirats amb 60 diamants, 2 safirs, que té forma d'ou, com totes les merdes de Fabergé, i que dins té un petit polp perquè està inspirada en la pel·li de James Bond, Octopussy.
Ostres.
S'ha del 83, un nom, honestament, que sempre m'ha sonat a cony de polp perquè és la traducció literal, octopus.
Sí, sí, totalment, sí.
És un nom terrible, però bueno, allà és. La joia, pues, n'hi havia 50 fabricades, i òbviament era pues, una passada i caríssima. La gràcia és com la van robar i com es va recuperar. Passat a Auckland, Nova Zelanda, on uns atracadors van entrar a robar una joieria. Un dia normal per un atracador.
Mm-hmm.
La qüestió és que els lladres no ho van calcular bé. La policia va venir abans del que pensaven, però per alguna raó que no cap d'entendre, un d'ells va decidir que sí o sí guanyaria alguna cosa amb aquell robatori. I va tragar-se una arracada de Fabergé. Se la va ficar dins la boca i va fer... Lup, pa dentro. Que no és molt grossa, vale? Però tampoc és petita. O sigui, i sobretot, és molt dura.
I estan parlant d'una arracada, recordo.
Exacte, i se la van passar. Que aparentment va quedar gravat en càmeres, van dir que acaba de fer aquest subnormal, i quan dic que la policia ha anunciat que s'ha recuperat l'arracada és perquè un grup de policies es van passar una setmana monitoritzant les deposicions d'aquest senyor fins que va sortir l'arracada. Tenim, efectivament, la policia de merda.
Sí, 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 és així.
És així. És un grup de senyors que van opositar la policia per acabar literalment remenant caca. Qual arale. Allí, punyint, ronya, fins que va sortir. És lleugerament més digne que els que han d'acabar analitzant mostres de merda de ca per multar els amos.
Però no molt més, no.
Però no gaire més. No. Segueix sent trist. O sigui... A més, jo penso que sé que l'arracada es pot fer neta, però no sé si el preu podrà seguir sent tan car després de que hagi circulat pels budells d'una persona. O sigui, no sé si sortirà un mercat de reacondicionats, com els mòbils, de que te baixen el preu i te posen que tiene... Ja dius, no, té una rascadeta...
Sí,
pues
té una rascadeta. Sí.
Té budells, vale? Ha passat per un cul. Una arracada que ha passat per un cul. Jo no sé si les joieries ara han de posar un missatge de no ingerir.
Clar, en lloc de no tocar, saps?
És no ingerir.
No ingerir, no empassar-s'ho. Molt bé, perfecte. I, de totes maneres, has comentat un poc la intel·ligència de... O sigui, el mètode infal·lible des lladre, perquè realment es lladre ja deu... No sé, vull dir, no hi ha joieria, no hi ha càmeres, segur que hi ha càmeres, segur que l'han vist.
Clar que hi ha càmeres, hi ha 1.000 càmeres, i el tio és subnormal.
Clar, vull dir, és que no sé. En fi, a part que igual de fa calló, no dona gust.
És que no ho vull imaginar. Imagina, jo no sé si tenia... Saps d'aquestes que tenen un penjó i que...
Sí.
Que punxa, i si se queda...
Igual s'enganxa i tot. Bueno, demanant perdó un dia més per la gent que estigui esmorzant. O que s'hagi pogut... O que s'estigui posant una arracada ara mateix. Gràcies, Irene, bon dia.
Adéu, bon dia.
Primer vol a Formentera. De dilluns a divendres de 6 a 7 del matí. El programa despertador d'IB3 Ràdio.
Ha posat-li així una mica de tranquil·litat, no, es matí? Una mica de calma. De seguida arriben a les 6:40 els companys d'Issi Informatiu Matí. Això és una banda estatunidenca que estan molt bé, no són molt coneguts. Es diuen Mazzy Star, més o menys fan rock, indie, aquest tipus de coses. I pot ser que aquest és el major èxit que han tingut, èxit entre cometes, eh? Això es diu Fate Into You. Come apart and you'll go blind. Some kind of night into your darkness.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Bon dia, a les 6 i 40 minuts del matí d'aquest dilluns 15 de desembre vos explicam que començam el dia amb un cel enterbolit i pols en suspensió que podria deixar pluges de fang. Això en una jornada en què destacam que el Consell Escolar de les Balears fa una crida als estudiants de secundària perquè participin en una enquesta per revertir les taxes d'abandonament escolar en un moment en què a les illes prop del 20% de joves no han acabat els estudis obligatoris. També destacarem que el govern i la UIB preparen una gran enquesta d'usos lingüístics que està, quan s'està a punt de complir 10 anys de la darrera enquesta que es va fer. L'objectiu és conèixer l'estat actual del català, que alguns experts apunten que els joves, tot i conèixer-lo més, el parlen menys, sobretot en determinats contextos socials. Durant l'informatiu, vos contarem que la policia local de Palma continua investigant l'atropellament múltiple d'ahir al Coll d'en Rabassa, que va acabar amb la mort d'una nina de 7 anys i dues persones ferides. Un succés que ha tingut lloc en un cap de setmana en què dos motoristes han mort a les illes. Per altra banda, destacarem que creix l'interès per convertir-se en funcionari a les illes. Segons el govern, des de començament d'any, més de 5.600 persones s'han inscrit a convocatòries per accedir a una feina pública. També vos aproparem la darrera hora de l'actualitat internacional que avui arriba des de Xile perquè el candidat d'extrema dreta, José Antonio Kast, ha guanyat la segona volta de les eleccions presidencials amb més del 58% dels vots. Ha celebrat aquesta victòria amb un discurs davant centenars de persones i ha assegurat que serà el president de tots. De tot això, però també de més qüestions, en parlarem a l'informatiu matí. Serà a partir de les 7 en acabar el primer vol a Formentera.
Tres ràdios, diversitat. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. Informatiu migdia, avui a les 2:30.
El primer vol a Formentera. Tant si comences el dia com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí a IB3 Ràdio.
Començam a la tercera part del programa. Estàs escoltant el primer vol a Formentera, el programa despertador d'IB3 Ràdio. A les 7 arribarà l'informatiu matí, però anem ara a parlar de la Fundació de Xalles, que ha complit el 20 aniversari a l'illa d'Eivissa. No sé a Mallorca quant de temps dur, ara segurament ens ho podran explicar també, però han fet una festa aquest cap de setmana, han inaugurat un mega mural d'Aida Miró. Han fet moltes coses per celebrar aquests 20 anys d'una organització que intenta matar dos pardals d'un tret, reinserir laboralment gent i, a més, reduir els residus que cada vegada, per desgràcia, generam més i més dins de la societat. Tenim amb nosaltres en Joan Carles Palerm, que no sé si és president, director de Xalles a Eivissa, un dels encarregats, ànima...
Bueno... Sí, som, diguem, responsable director, de l'àrea ambiental.
Director artístic.
Director artístic, com fa falta, sí. Però bueno.
Tenim en Joan Carles Palerm, és responsable de l'àrea ambiental de Deixalles. Clar, en què es dedica Deixalles? Sí, breument, perquè per situar-nos.
Bé,
en això que deia, no? Intentar matar aquests dos pardals d'un tret. No?
Sí.
Inserció laboral i, a la vegada, reduir residus.
Sí, efectivament. A el que ens dedicam és a intentar recuperar, ajudar persones. És aquesta part de la inserció, l'eix fonamental. I el que sí feim en la majoria de les nostres activitats és intentar fer servir el material que la gent no vol, que les coses que tenien residus, per com a eina que dona les possibilitats als tallers d'inserció que tenim de treballar amb aquestes persones que necessiten una ajuda, una orientació durant uns mesos, hasta que creïm les dues parts, no?, que estan en condicions d'intentar trobar feina al mercat laboral normalitzat, diguem, no? És una, són, com bé dius, dos trets d'un tir. Els residus serien la nostra eina per poder fer la feina, que seria recuperar persones.
Clar. Com encaixa Deixalles a Eivissa? No sé si teniu part a Formentera, també, però com encaixa dins de les Balears? Vull dir, és una organització balear, va més enllà, conta'm un poquet.
Sí, la Fundació neixa...
No sé si du molt de temps, tampoc, més que aquests 20 anys.
Sí,
a Mallorca.
Bastant més, no? La realitat és que tenien que celebrar molt ràpid els 20 anys ara en aquest final d'any, perquè, bueno, van crear-nos com a fa 20 anys, en la tardor de 2005, com a entitat. Mm-hmm. Però ja Mallorca era des del 86, i per tant, d'aquí dos mesos començàvem el 40 aniversari, i teníem aquest mes i mig de marge.
Perquè no coincideixin aniversaris, heu hagut de córrer.
Bueno, hem intentat arrencar amb els 40 anys de Deixalles a Eivissa amb aquesta celebració dels 20, no? Deixalles és una fundació creada a Mallorca, i que des del principi la seua orientació era aquesta: aprofitar materials, no, residus voluminosos, bàsicament, que serien mobles i electrodomèstics, jove, la roba, apareixen altres coses, per aquesta feina d'inserció sociolaboral. Es va fer algun intent de crear o de replicar el model a Menorca i a Eivissa. Menorca va sortir
a Menorca i a Formentera, vols dir?
No, a Eivissa i amb altres entitats creades que es repetís el model. A Menorca es va crear Mestral, però a Eivissa no arrencava. I al
final, fa 20 anys.
Doncs vàrem fer el salt des de Mallorca aquí, la mateixa entitat, no? I no una entitat nova. En aquell moment depenia de l'Obispat de Mallorca.
Sí. Això t'anava a preguntar, qui hi ha darrere de Deixalles? Vull
principi,
dir, qui paga aquesta cosa?
Clar. Al principi, la Fundació la munta... Els patrons de la Fundació original serien el Bisbal de Mallorca i la petita i mitjana empresa de Mallorca. Uh-huh. Amb el temps... aquestes entitats, quan Deixalles va cresquent, arriba un moment, ja farà igual 20 anys, pràcticament no, però 15 segurs, aquestes entitats varen voler sortir i els treballadors varen crear una associació que és la propietària de la
seria una entitat. Espècie de cooperativa.
No ho és, perquè no ho és...
No ho és formalment.
Formalment, però sí que els treballadors són propietaris o són socis d'una entitat que és propietària de...
I és rendible, això?
Alguns anys sí i altres no.
Sense ajudes de l'administració, amb algunes ajudes.
Home, ajudes n'hi ha, clar, sí.
Perquè, clar, és una funció social molt important.
Vull dir... Sí, ajudes n'hi ha. Lo que sí és veritat que gràcies a la segona mà, a la reintroducció del material, podem suportar una part important del cost total de l'entitat, i ho fem serveis. Tenim, per exemple, creades tres empreses d'inserció, que el que són és empreses que especialitzades en contractar persones en risc, que estan a la part final del seu procés d'inserció i necessiten una miqueta més. Estan treballant a aquestes empreses, tenim tres, com te dic, i aquestes empreses treballen per tercers. Per exemple, la planta de selecció d'envasos de Mallorca, on va el contenidor groc, les persones que treballen allí assegurant-se que el procés de selecció funcioni són de Deixalles. Hi ha 60-70 treballadors de Deixalles. Vull dir, i això, evidentment, és una feina que es fa cobrant i que té un rendiment, i els anys que funciona bé és rendiment, i ens serveix per cobrir part de les
despeses.
Una part també surt de les subvencions, clar.
Joan Carles Palerm, jo crec que en les dates que estàvem, no?, que hi ha encara amb es Nadal, els Reis... Hauríem de fer una crida justament des d'una fundació com Deixalles a no tornar-nos locos, diguem-ho, vull dir, a mantenir una mica seny. Sí. Parlàvem ara a micròfon tancat abans del tema de residu tèxtil, per exemple, que estem en la moda de la fast fashion, no?, que li diuen.
Sí.
S'ha disparat moltíssim, vull dir, les entitats que treballeu amb tèxtil, amb reciclatge de roba, no donau a l'abast, ni Càritas ni Valtros. Vull dir, en sobra moltíssima, que va a contaminar el medi ambient, òbviament, perquè són tèxtils molt dolents, amb sí, fibres molt difícils de reciclar moltes vegades.
I s'han contaminat en el procés també, vull dir, són males de gestionar ara com a residu, però també en el moment de fabricar-se, gestionar-se, tenyir-se, han implicat impactes.
A roba molt dolenta i feta, diguem, amb un respecte zero pel medi ambient.
Sí.
Tot el tema d'espacàgin, de paquets, de coses, de jugarois que els boixos igual els hi durà els Reis o Papa Noel i els veuran, no? Els que hem tingut fills, ho sabem, igual els veuran un dia i els dies següents seguiran jugant amb espal, saps? Sí. Perquè sempre és el millor jugaroi.
Sí, és a casa.
Totes aquestes coses. Fes una crida, si voltes, dels micròfons d'IV3 Ràdio.
Pues sí, la veritat és que és una cosa en la que intentem incidir molt, no? Que seria el consum responsable. Tots hem de tenir clar que l'impacte, evidentment, en una societat de consum, i no podem no consumir, però sí ho hem d'intentar fer d'una manera el més raonable possible.
Sí que podem no consumir, eh?
Podem consumir poc.
Clar.
O consumir d'una altra manera, perquè podem consumir cultura i no roba, per exemple. Podem consumir altres coses que tenen impactes menys agressius damunt del territori. I la roba que dones com a exemple ho és moltíssim, com ho són altres coses, com
els
electrònics.
Però la gent no hi cau en sa roba.
No, la roba no cau ningú.
La gent no hi cau, la gent cau amb els vasos, no? Sí. Amb el plàstic, inclús amb els paquets, els jugarois, coses que tires, els mobles, però la gent sa roba no hi cau.
Sí, fins i tot en el plàstic comença la gent a donar-se en compte, no? Si ha molt de paquet o poc paquet, si està molt plastificat o no. Però és veritat que la roba no tant. Abans, quan nosaltres eren joves, hi havia quatre temporades, no? La roba sortia quatre vegades en any. Ara el mercat, tu no te dones compte, però el mercat està organitzat perquè tu cada volta que entres a una botiga vegis roba diferent i tinguis ganes de comprar. Sí. Ara cada marca fa quatre campanyes en primavera, quatre en estiu, quatre en tardor i quatre en hivern. Sí. Cada dues setmanes canvia la roba de les botigues, no? I això t'obliga a comprar, no t'obliga, caus en el parany i compres roba. Aquesta roba, creada per temporades curtes, té pitjor qualitat. Quan la rentes 6, 10, 14 vegades, la roba es nota, no? Sí. Això de les boletes, allò de, no?, que se transparenten les samarretes. Aquell tipus de teixit implica un consum enorme d'aigua per fabricar-ho, els tins, tot el que implica fabricar i moure material d'un costat a l'altre del planeta, perquè tu en dos mesos de fer-ho servir, la temporada següent segurament no la podràs fer servir, no? Que està creada perquè no duri. I a més, no podrà, encara que tu me la tiris al contenidor de deixalles o el de Càritas, és molt difícil que aquella roba pugui tenir una segona vida reutilitzada. Tindrà, no? Perquè no, si no està en condicions de que un altre la compri, no se pot fer servir. Se tindrà que enviar a reciclar i els processos de reciclatge de tèxtil actualment no estan preparats.
Idò, queda dit, ja ho sabeu, estimats oients. Que arribes Nadal i un es torna, vull dir, gent es posa on fire. Joan Carles Palerm, com valoreu aquests 20 anys? Tornant en el tema que us ha portat aquí, aquests 20 anys de deixalles, satisfets? Heu aconseguit reinserir molta de gent? I també m'agradaria que m'explicassis quin és el perfil de gent que teniu a deixalles treballant, fent aquestes pràctiques, aprenent, perquè d'alguna manera puguin reincorporar-se laboralment a la societat.
Home, hem treballat amb moltíssima gent. En aquests, en els diferents serveis que tenim, no? Perquè intermediació laboral en les empreses, orientació laboral en persones que estan en aquests propis tallers prelaborals, que serien aquests on es tracten els mobles o la roba que recollim, i de més, han passat gairebé més de 4.700 intervencions tenim, no? Més de 4.700 expedients, que són moltíssima
són
gent.
Són moltíssims.
Sí, són molta gent. Alguns han repetit, i en persones vendrien a ser 4.000.
Teniu repetidors.
Sí, hi ha gent que necessita més d'un any no? Bueno, passar per allí. O
que faci falta.
Sí, exacte. Hi ha gent que torna a caure, que pel problema que siga, i torna, supos que perquè li vàrem ajudar la primera vegada. Això clar, també és, per nosaltres és important. Som molta gent. I si penses en materials, encara aprofitant aquests dies, fas comptes, no? I bueno, hem recollit més de 3.330 tones, que al final són, això, milions de quilos, no? Que és una, és una, és una borrada, és moltíssim. I bueno, podríem fer més, és evident, no? I poder recollir més, per poder recollir i poder tractar més material i més persones, el que necessitaríem és més espais, no?
Clar.
I això és molt complicat, no és mica fàcil aconseguir una segona nau a un preu que puguem pagar.
Que estava a Montecristo encara.
Estava a Montecristo, hem canviat fa 3 anys de nau, ara estem a primera fila, ara s'ha notat, hi ha més gent que ve i gent que no venia, que no ens coneixia, que ara passa per allí. Sí, ve moltíssima gent tots els dies. Pensa que cada dia en traiem molta roba...
Se n'enduen alguna cosa, normalment? Alguna,
sí, sí. Sí, traiem...
I què és el que més surt?
El que més
perquè
surt...
Perquè la gent es faci així a...
El que més surt és la roba, en número, possiblement.
Sí.
És la roba, peces de roba. Són crec recordar, els darrers anys de mitja, el que ens surt són 22.000 peces de roba surten venudes per la botiga. Que són moltíssimes, 22.000, si ho penses. O sigui,
moltíssimes.
És una borrada.
Però teniu de tot, eh? Teniu mobles, teniu electrodomèstics.
Sí, electrodomèstics si vols... menys, perquè són més difícils de recuperar.
Si vols uns altaveus. Em fan falta uns altaveus. Igual val la pena passar-se per deixalles. Teniu gent que faci un regalet per Nadal, de deixalles?
Alguna gent sí. Tenim unes targetetes per fer regalos i alguna gent sí que ho fa. Sobretot
com
amb el comerç just.
Com unes targetetes per fer regals?
Si vols, si no trobes el que vols, pots regalar un vale.
Un vale i ve a la persona i s'endú allí el que vols.
I també hi ha gent que s'endú, sobretot llibres, que fa molta cosa tirar llibres, no? I tenim milers de llibres guardats.
Bueno, si són dolents...
sí, algun sempre, no? Però bueno.
Allò depèn, el dels llibres. Depèn.
Depèn. Amb això tens tota raó. Però, bueno, d'aquestos moltíssims, no? I ve molta gent a buscar llibres i a regalar-los, per exemple, no? I el que més funciona, a part de la roba, són els matalassos. Que és una cosa que venem...
És matalassos.
Matalassos. Recollim molt...
És
el darrer que pensaries tu.
És el darrer que m'enduria, un matalàs.
Jo imagino...
És una cosa que hi dorms damunt i és com molt... No?
Sí. Jo imagino que té que molt a veure...
Per gustos colors, eh? Vull dir...
Sí. Jo crec que és molt pels pisos de lloguer, per aquest tipus de coses, i com anàvem a recollir a molts d'hotels, que mos, no, quan acaben que fan canvis i de més, anem a recollir centenars i al final són estan bé.
Tot o quasi tot té una segona vida. O una tercera, si es vol.
Efectivament.
Fins i tot desvegades arreglar. No, hi ha molta cosa que heu de descartar, perquè no té remei.
Sí, sempre arriben coses.
I què
coses...
es fa amb això?
El que no té remei, no tenim més remei que... Bueno, nosaltres recuperem de cada 100 tones que recollim, 75 surten per segona mà. 75%
més
o menys, que està molt bé. Un 10% són capaços de recuperar-ho com reciclatge. És a dir, igual un moble que és mixte i que té ferro, o un somier, pues igual ve malament, al final tens que tirar, però pots recuperar el metall i enviar-ho a reciclar, no? Enviar-ho a través de Cana Negreta a reciclar.
Joan Carles,
i això és un 10%.
No tenim més temps, només com a pregunta final, com veus els pròxims 20 anys?
Home, jo espero que bé, espero que puguem créixer, espero que puguem fer...
Trobar igual una
cosa.
Segona banda per tenir més lloc.
Ens agradaria molt poder fer un centre específic per recuperar els aparells electrònics.
Fem una crida des d'aquí.
Ja
des d'aquí en els propietaris, en els terratinents d'Eivissencs.
Sí.
D'aquesta fundació de Xalles necessita un lloc que no els hi clavi moltíssim. Joan Carles Parler, felicitats per aquest 20 aniversari. No ho hem dit, heu inaugurat aquest mural col·lectiu de Naida Miró a les vostres instal·lacions. També vau fer una festa divendres passat per celebrar aquests 20 anys de la fundació de Xalles a Eivissa. Gràcies. Bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Idò, ja ho tenim fet. Demà tornarem, que ja serà dimarts, a partir de les 6, puntualíssims, com sempre. I ara puntuals arriben els companys de S'Informatiu Matí amb totes les notícies. Que passis un dia boníssim.
Són les 7.